Són les 10.
Senyores i senyors, comença Que consti en acta.
Dia 10 de febrer del 2005, quan passen 58 minuts de les 10 de la nit, en un dia com avui que et puc dir que és Santa Escolàstica, ens hem reunit com fem cada dijous per acompanyar-te des d'ara i fins a les 11 de la nit, per informar-te de totes les coses que passaran aquests propers dies a la nostra vila. Repassarem, per tant, l'agenda d'actes. Per repassar també les notícies de tot allò que ha anat passant a Sant Feliu i que potser tu no t'has assabentat i ara és el moment de que et fem 5 cèntims. Que, per cert, tenim algunes novetats sobre aquella notícia que et comentàvem la setmana passada, aquella agressió que hi va haver aquí a Sant Feliu. Doncs tenim alguns detalls per ampliar la informació i que en la secció de notícies també t'informarem. A més, també farem la secció dels cants. Com cada dijous ens aprenem un cant. Avui tenim Can Ferraret, si no m'equivoco. A més, com molt bé saps, el dia 20 de febrer de 2005, o sigui, falten ja 10 dies, tenim una cita important amb les urnes. És el referèndum per ratificar la Constitució Europea. Hi ha moltes persones que ens han dit al llarg d'aquestes setmanes que tenien poca informació de la Constitució Europea, que tot el que havien anat veient eren paraules molt complexes i que les explicacions no eren gens eloqüents. Avui nosaltres t'hem portat a un advocat, que és l'Eduard Llorenç, i amb ell dialogarem una estoneta perquè ens expliqui de què va la Constitució Europea. Però perquè ens ho expliqui en paraules planeres, perquè jo ho entengui, perquè tu ho entenguis, perquè tots ho entenguem i el dia 20 doncs, puguem prendre una determinació de si anar a votar, no anar a votar, votar que sí, votar que no o votar en blanc. Això doncs serà al llarg d'aquest programa d'avui. A més, també farem la secció dels jubilats, que com cada setmana ens informaran de totes les coses que tenen preparades, aquest munt d'activitats que ells sempre fan. També et puc avançar que la setmana que ve, la setmana pròxima, tindrem de convidat el regidor del Partit Socialista a l'oposició, el senyor Enric Blancafort. Bé, com veus, el programa d'avui ve carregat de coses, ve farcit, i seria una pena que ara que has començat te'l perdessis. Et diré que el Que consti en acta és un programa que no seria possible si no fos per la Dolors, que està al control tècnic, l'Eli, que està a la producció, i aquí dintre l'estudi tenim la Gemma a la meva esquerra i el senyor Albert Subirós a la meva dreta. Bona nit, nois.
Bona nit.
Bona nit.
I la veu que us parla, que és la de l'Àlex. Senyores i senyors, no se'n vagin perquè comencem.
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge...
Què és el que passa?
L'agenda!
Doncs comencem amb un acte que tindrà lloc demà divendres 11 de febrer. Serà a les 9 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Feliu. I és una signatura pública de convenis entre l'Ajuntament i les entitats culturals i esportives de Sant Feliu. Què vol dir això? Doncs que totes les entitats culturals, que són 23, i esportives, que són 19, signaran amb l'Ajuntament un conveni que es signa cada any i a partir del qual doncs, la regidoria de cultura o d'esports, depèn de l'entitat que sigui, els hi dona uns diners que s'han d'administrar al llarg de l'any. Dissabte, durant tot el dia al Racó del Bosc, tenim una festa de carnestoltes. Ja us ho van avançar una mica la setmana passada, però avui us ho expliquem una mica més. Comencen d'hora. A les 7 del matí, preparació de l'escudella, que durarà fins a les 10. Al llarg d'aquesta estona doncs, es poden fer torrades i sardines al voltant de les brases i a la 1 fan el menjar de l'escudella per tots. A les 4 de la tarda fan l'estat de comptes, suposo que de l'associació del Racó del Bosc, i a les 6 fan un carnaval, on es donen premis a les millors disfresses. No ens movem de dissabte perquè tenim un dissabte carregat i és el partit de la primera nacional espanyola d'hoquei a Sant Feliu que enfrontarà el Sant Feliu amb el Centro Asturiano. Això serà a 7:45 del vespre, 19:45, al pavelló. I cal que els animem. També dissabte, dia 12 a la tarda, en aquest cas a les 7, al Centre Cívic La Fonteta de Sant Feliu tenim un berenar que organitza l'Agrupació Socialista de Sant Feliu amb el Toni Comín i el Joan Rangel. El Toni Comín és economista i diputat del Partit Socialista al Parlament i el Joan Rangel és el delegat del Govern de l'Estat a Catalunya. En aquest acte es parla de la Constitució Europea, del Pla Ibarretxe, del Quart Cinturó, del Nou Estatut i del finançament autonòmic, entre moltes altres coses que poden sorgir al llarg del berenar. També el dissabte, i en aquest cas al dematí, entre les 10 i les 2 del migdia, hi ha un acte que es fa als terrenys del Perí i el Flaquer i està organitzat per la Direcció General del Medi Ambient i les ADF de Catalunya, que és una jornada on es demostra maquinària forestal. Amb tots els que estiguin interessats en els temes de boscos, com aprofitar la biomassa, rebaixar la càrrega combustible del bosc, etc, etc, és un tema una mica especialitzat, doncs es poden acostar al Perí i al Flaquer entre les 10 i les 2 del migdia. So young, so wrong. I anem ja a diumenge, el diumenge 13 de febrer, tenim una nova obra del teatre, d'aquest concurs de teatre amateur que es fa al Casal Cultural de Sant Feliu, i és l'obra Inseguretat Social, l'autor Damià Tomàs, i l'obra, el grup que la ve a representar és el grup de teatre Picadís, de Llucmajor, Mallorca. És a les 7 de la tarda, al Casal. I llavors us avancem un parell d'actes de cara a la setmana que ve, que es farà el dissabte dia 19 un espectacle infantil relacionat amb el Quixot i el 24 de febrer el tercer aplec de joves de Sant Feliu. Si un cas us en parlarem més de cara a la setmana que ve. El que també tenim diumenge que ve, bueno, l'altre diumenge, el dia 20, és el referèndum per la Constitució Europea. Per això avui ens ha vingut a veure aquí l'Eduard Llorenç. L'Eduard és advocat des de 1967, és a dir, que fa 38 anys que exerceix. Al llarg d'aquests anys ha treballat en diferents àmbits, com ara autopistes, amb una companyia d'assegurances, i actualment treballa com a advocat als serveis funeraris de Barcelona. Avui, dia 10 de febrer, és aquí els estudis d'Ona Codinenca per parlar-nos de la Constitució Europea, perquè és una de les seves aficions, podríem dir, que són els tractats i les constitucions. I la taula d'Ona Codinenca avui ho demostra, perquè està plena de papers que ens ha portat per parlar-nos-en. Bona nit, Eduard.
Hola, bona nit. Stand in the place where you live. Think about direction, wonder why you have it now. Stand in the place where you were. Where you live, wonder why you haven't people. If you are confused, check with the sun. Carry a compass to help you along. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you around. So stand in the place where you live. Now face the world. Think about direction, wonder why. Where you were, now face west. Think about the place where you live. Wonder why you haven't begun. Your feet are going to be on the ground. Your head is there to move you
Passen 10 minuts sobre les 10 del vespre. Estem en directe aquí a Ona Codinenca, en el 107.2 de la FM. Et recordaré que tenim un telèfon que és el 93-866-3239, el 93-866-3239, i el podeu utilitzar per què? Per moltes coses. Podeu utilitzar-lo per donar algun suggeriment al programa, si voleu afegir alguna cosa que ens hagin pogut deixar a l'agenda, o alguna notícia que vulgueu comentar, i sobretot sobretot avui, és molt interessant que l'utilitzeu per fer preguntes al nostre convidat, a l'Eduard Llorenç, sobre aquesta Constitució. Tots els dubtes que tingueu, totes les coses que us ballin pel cap i no sapigueu com respondre-les, doncs avui teniu l'oportunitat, perquè avui tenim a l'Eduard Llorenç, que ens farà 5 cèntims d'aquesta Constitució Europea. Us recordo, el 93-866-32-39, truqueu, l'Eli us recollirà la pregunta i doncs, no cal que passeu en directe, vull dir que l'Eli us recollirà la pregunta i després, al final de l'entrevista, li transmetrem totes les preguntes que s'hagin anat recollint al llarg del programa. Eduard, bona nit.
Hola, bona nit.
S'ha creat molt rebombori per aquesta Constitució. Surt amb una certa polèmica de que potser la gent, hi ha molta gent que es queixa que està desinformada, que no està doncs, del tot assabentada de què es va votar realment. I avui és un dia per intentar doncs, clarificar tot això. La Gemma ho ha dit molt bé, ens has omplert la taula de papers i esperem que tots aquests papers els puguem simplificar amb paraules planeres, que això és el que avui es tracta. Una Constitució Europea, aviam. Això, per què ara, de cop i volta, a 20 de febrer, decideixen que hem d'anar a votar una Constitució Europea? Quina importància té això, aviam?
Aviam, anem a pams. La Constitució Europea no és una cosa que neixi ara, és una cosa de fa 4 dies.
Sí, acosta't una mica més, Eduard, al micro, sí. Així és perfecte, així? Fantàstic.
Dic que no és una cosa que surti ara d'aquí 4 dies, és una cosa que s'està arrastrant des de fa bastant i bastant temps. Fent una mica d'història, i no voldria assustar la gent que vegués la taula aquesta perquè en papers n'hi ha molts, però els mirarem de que no llegir-los tots perquè si no s'haurien de prendre aspirines, doncs això podríem remuntar-nos a l'any 1950 quan en Monet, que és el que es considera com a pare de la Constitució Europea, va tindre la idea d'Europa. A partir d'aquí, doncs, a poc a poc s'ha anat construint la idea d'Europa, que encara evidentment no està tota aconseguida, però es va cap allà. El punt bàsic per parlar d'una Constitució, entenc jo, seria...
Per tant, Eduard, perdona que talli, sí. Entenc que ja hi ha uns antecedents a aquesta Constitució.
Sí, sí, evidentment. La idea bàsica que es partiria és si es creu o no es creu en Europa. Vull dir, Europa ha passat un període traumàtic, han tingut dues guerres mundials, del 14, la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, després ha hagut guerres al centre d'Europa, i la idea és fer una unió de tots els països de manera que això no es pugui tornar a repetir. Remuntant-se al que deia jo de l'any 50, després doncs, van avançant, se van fent la Comunitat Europea en primer lloc, el Tractat del Carbó i de l'Acer, l'Euratom, una sèrie de coses. Qui no recorda l'Eurovisió amb la Maciel i tot els èxits que van tenir en l'Eurovisió? A tot això, doncs, a poc a poc s'ha anat fent la Constitució, fins que arribem a un punt fonamental que diríem que és de l'any 2000, on se fa el Tractat de Nice. En aquest Tractat de Nice ja se senten bastant les bases del que és Europa. I allí es comença a copsar la idea de que, com que entraran bastants estats, entraran molts estats, i de més es veu que hi ha un cert desinterès i desinformació de la gent d'Europa, com ara tu comentaves molt bé a la introducció que feies, doncs es diu, hem de fer alguna cosa perquè això no passi, a veure, per amalgamar, diríem d'alguna manera, a la gent amb la idea d'Europa. I a partir d'aquí es comença a fer una sèrie d'actuacions del 2001. A l'ECN es reuneixen i es decideix fer una convenció. Continuen els treballs i del 2002 al 2003 es va fent el treball i el 18 de juliol de l'any 2003, el que era president en aquell moment de la Unió Europea, que era el Silvio Berlusconi, se li fa ja entrega d'un projecte. Aquest projecte, posteriorment, s'inicia uns treballs, la Conferència Intergovernamental, que en sigles per tot arreu veureu CIG, que vol dir Conferència Intergovernamental, i a partir d'aquí es fa aquest projecte que ara se somet...
Ha acabat amb el...
Per què m'entengui? Aviam, perquè ens entenguem. La Constitució vindria a ser com un seguit de normes molt generals i bàsiques que, doncs, regularien els comportaments dels estats membres de la Unió Europea. O sigui, unes regles del joc, perquè ens entenguem. Sí, mira, aquí faríem una equiparació per entendre'ns una mica la aquesta europea? Quines diferències hi ha entre l'una i l'altra? D'entrada, el volum. Nosaltres tenim 169 articles i la Constitució Europea en té 450. Per què és aquesta diferència d'articles? Doncs perquè nosaltres partíem d'un règim que havia hagut durant un temps que no hi havia Constitució, hi havia lleis fonamentals, els que sou joves encara no ho recordareu, però els que tenim ja una certa edat, recordo un sèrie de textos antics que hi havia fora de les espanyoles, el fora del treball, en foros, però que no hi havia un text bàsic. I a partir d'aquí, llavors, com va vindre la transició, se va consacrar la Constitució, va haver moltes discussions i s'ha fet la nostra. Però Europa no parteix de la nostra idea d'uns textos fonamentals, sinó que aglutina una sèrie de països amb molta història i alguns amb una tradició democràtica molt antiga. Parlem de França, el Regne Unit, Irlanda, aquests països, que a Noruega, Suècia, aquests que ja tenen les seves constitucions. Per tant, juntar tot això amb una constitució, evidentment, té que ser àmplia,
és a dir, molt general,
i una mica genèrica, una mica genèrica, regulant coses concretes, però té que ser així, a força.
Molt bé. Eduard, quins són els aspectes més importants que destacaries d'aquesta Constitució? Si tu tinguessis que destacar les quatre coses bàsiques que diguessis, mira, si jo li tingués, imagina't que fossis un venedor, fossis un comercial, que pam, trucas a la porta, hola, bona tarda, què tal, mira, li vaig donar la Constitució. I li haguessis de plantejar, doncs, en 5 minuts abans que la senyora doni el portasso i et faci marxar, li haguessis de vendre aquesta Constitució. Quines són les quatre coses que tu diries, mira, aquí és on tinc d'incidir. Si fossis un partidari del sí, ara poso que et posis en el cas que fossis el partidari del sí. Llavors ja et faré posar a la banda del no, per mi és més fàcil la banda del sí que la banda del no, perquè jo entenc que per Europa, jo sóc un europeista convençut. I aquí haureu sentit aquests dies que molta gent diu que se sent europeu i que els catalans som europeistes. I ho som, és veritat, tindríem una tendència cap a Europa. Allò que Espanya empieza a les Pirineus, pues, no resava, pues, molt en Catalunya. Catalunya sempre ha estat molt oberta. Però amb això no vull desmereixer ni almenys el resta del país, no? D'Espanya. Però les coses bàsiques que jo diria és que tenim per primera vegada la possibilitat de tenir un text com tenim aquí que agafi tota Europa. Llavors, que reguli tot un parlament, que reguli un consell, que reguli una sèrie de coses que, evidentment, farà que faci aquesta amalgama, aquesta unió, que sigui Europa. Seria un poble sola és el que es tendeix. Poc a poc encara falta moltíssim perquè té molts defectes, però bueno.
Jo entenc que és un pas bàsic i sobretot això de la força per poder aglutinar la gent, això és el que destacaria jo, que és una oportunitat històrica per tindre un text que ens aglutini a tots.
Som 25 estats membres, 450 milions d'habitants que hi ha a la Unió Europea i que, per tant, tu comentes que es fa necessària doncs, la presència d'una normativa que una mica reguli doncs, tota aquesta gent, no? Ara et faré posar amb el no, ja t'ho avanço, Eduard, però abans vull que sentim unes coses que hem enregistrat aquesta tarda sobre, bé, una mica quin era el coneixement que alguns santfeliuencs doncs, tenien sobre la Constitució Europea. Anem a sentir-ho.
De febrer hi ha el referèndum per ratificar la Constitució Europea. Estem a la llar dels jubilats i estem fent una mica de sondeig per veure si coneixem aquesta nova Constitució. Tenim informació d'aquesta Constitució? Què en penseu?
Bueno, pràcticament sabem tot el que ens expliquen per la tele, el de més, doncs, no.
Vostè creu que estem informats de la Constitució?
Sí, estem ben informats dintre de lo mal informats que ens ho expliquen, per una senzilla raó. És un tractat o és una Constitució? Que no és el mateix, perquè val la pena sapigueu. Si és perquè els que manen cobrin més, jo tinc de dir que no. Perquè si és perquè si em passa alguna cosa a mi em diguin que m'ho arregli, també tinc de dir que no.
Vostès coneixen el contingut de la Constitució? Més o menys, a grans trets?
No, jo no. Jo no.
No, però ens han informat en 4 dies, eh? I ara no estem ben informats.
Vostès, ara que falten 10 dies, em sabrien dir si tenen clar què faran? Vull dir, si votaran que sí, que no, o no ho saben?
Tenim ben clar què farem. Defensar el català.
Jo sí, tinc ben clar que sí, que votaré sí.
Que votaràs que sí.
Sí.
El problema que jo tinc és que no he tingut temps de llegir-la tota. Per la senzilla raó que hi ha tants articles que uns diuen que sí, els altres diuen que no, i el que no puc entendre, de cap de les maneres, és per què tots d'un partit polític completament contrari voten el mateix. No pot ser?
Sí, sí, sí.
Perquè si voten a la dreta, també voten els de l'esquerra.
Qui és partidari, del sí o del no?
Jo soc partidari perquè viure bé si et deixen.
Però vostè anirà a votar el dia 20?
Sí.
Anirà a votar.
Tinc obligació. I em queixo de tothom, jo obligaria tothom a votar. Per una senzilla raó.
No em digui què votarà, però vostè té clar què votarà?
I tant que ho tinc clar. No ara, no. I tinc de tindre present que a la meva edat vaig tindre de patir unes males eleccions que van fer els antecessors. Però a l'hora de la veritat m'hi van posar a mi dintre l'olla, que jo no tenia res que veure, jo no era ni carn ni peix, però em van fer bullir, dintre.
Jo la conec perquè l'he mirat per internet, sí.
Però sabries dir-me alguns aspectes importants, alguna cosa que creguessis destacable, o creus que et falta informació?
Me'n falta, evidentment, sí. Bueno, ja tot el que repeteix dels drets humans, com si sempre bàsicament ho repeteix, un per darrere l'altre, i aleshores fa coses més concretes sobre els drets i els poders de la Unió Europea.
Tu coneixes coses de la Constitució Europea?
Molt poc, però molt per sobre. O sigui, ara si em preguntes qualsevol cosa, no és que em tinc ni idea.
I tu tens coneixements de la Constitució Europea?
No massa, no estic massa informada.
I teniu clar si anireu a votar el dia 20?
I tant, que anireu a votar, sí.
No ho sé. Sí, a votar sí.
I teniu clar en cap on anirà el vostre vot? Si voleu no me'l dieu, però simplement si ja teniu clar si votareu que sí, si votareu que no, o si votareu en blanc.
Jo votaré que no.
Votaràs que no.
Jo és que com que no sé si aniré a votar, no sé si votaré que sí o que no. Jo com que no la conec suposo que votaré en blanc.
Votaràs en blanc. Vale, doncs moltes gràcies.
Bé, Eduard, no et puc dir que sigui una mostra, però sí que és una petita representació que jo penso que d'aquestes coses que hem sentit es poden extreure una sèrie de coses bastant interessants.
Sí, evidentment. Aquestes opinions que ha donat els diferents gent que ha anat contestant aquesta enquesta és el que se sent pel carrer, a la feina, als comentaris. Bé, no és que es parli contínuament d'això, però sí que es parla sobre aquest tema, no? I evidentment són les preguntes que surten. Jo voldria dir que la Constitució aquesta, un oient o un entrevistat ha dit que si era un tractat o era una Constitució. Tècnicament o jurídicament no és una Constitució, és un tractat. Europa se regia per tractats que feien diferents estats i nosaltres, per exemple, tenim el tractat d'adhesió de l'any 1985. Ara estarem a Europa, però no per un tractat d'adhesió, sinó per un tractat aquest que és el de la Constitució Europea. Potser a la pràctica no es diferencia massa, però suprimeix tots els tractats que hi havia per un únic tractat, diríem, que tècnicament se li ha donat Constitució. Per què? Perquè té moltes coses de la Constitució, perquè regula drets fonamentals, regula una sèrie de coses que regulen les Constitucions. Per això es diu Constitució Europea. Però tècnicament seria un tractat pel que s'aprova una Constitució. Això és, diguéssim, tècnicament el nom correcte.
Correcte. Digues, sí, Eduard,
una altra cosa que s'ha dit és que hi ha gent que diu que no la votarà perquè no la coneix. Evidentment, si s'hagués de conèixer tota la Constitució i els protocols que els teniu aquí sobre la taula perquè els hi portat perquè els veguésseu, que pesen diversos quilos, són 36 protocols.
Jo només us dic que si algú que té que votar sí es té que prendre tot això, o sigui, no hi haurà cap vot dintre l'urna del sí, vull dir, això ja d'entrada.
És molt enorme. En un programa de televisió vaig sentir una persona que deia això, de que no se li havia donat prou informació perquè només se li havia donat el text pelat de la Constitució, que ja n'hi ha prou, perquè són 450 articles. Si féssim una enquesta també dels que coneixen la nostra i que són 169, pues, escolta, ni jo que em dedico a aquesta feina me'ls he llegit de tota de dalt a baix, els 169. Te vas llegint conforme vas tenint els problemes i sobretot els bàsics que s'apliquen, però tota no l'hem llegida. Tota. No. Vas ter quan sapigué que de lo que genèricament tracta, amb això crec que és suficient. En tots els protocols no cal que es coneguin. Una altra cosa és que s'ha comentat, parlen del temps, és que necessitaríem més temps. Si això, en lloc de fer-ho ara, ho fem d'aquí dos anys, estaríem exactament igual, perquè és de naturalesa humana. Yeah. I això em passa a mi amb els plets, vull dir, quan tinc 20 dies per contestar la demanda, la contesto els últims 5 dies. Això és un defecte humà. Informació, doncs, és el que deia, des de l'any 2000 s'està parlant d'aquest tema. El que té, de veritat, un interès, té 4 anys per haver-se enterat del que tractava tot això.
Eduard, ara et vaig a posar els temes més candents que han sortit sobre aquesta Constitució i que són dels que s'han parlat més. Hi ha algun dels partidaris del no que diu que la Constitució obliga els estats a millorar progressivament les seves capacitats militars. Què vol dir això? Que augmenta la despesa militar?
Bé, la Constitució per si sola no és la panacea, utilitzant un terme castellà, que no sé, de veritat, en català no sé com es diu.
Bueno, com a panacea ja...
Com a solució, diríem, com a solució. No és la solució, la Constitució. La Constitució és la pedra base o la base a partir del que edificarem tota una sèrie de normes jurídiques. El tema aquest de la capacitat militar que dius, ja sé d'on ve, això ve de lo que es diu l'article 41 de la Constitució, que no llegirem tot, sinó que s'ha fet únicament, o sigui, es cita únicament un apartat d'aquest article del 41. Els Estats membres posen a disposició de la Unió i aplicar la política comuna de seguretat i defensa i tal. Bueno, és, les despeses militars està contemplada en aquest apartat 4, però és que l'article 41 és més llarg. I la idea aquesta de tindre la política comuna de seguretat i defensa es crea un exèrcit que, desgraciadament avui en dia un exèrcit, diguéssim, que és com una malaltia, és necessari, és un mal necessari en castellà. Llavors Europa, si es considera com un poble, té que tenir un exèrcit perquè en un moment determinat, guerra de Kosovo, guerra de Bòsnia, aquestes que es necessita
pugui fer una intervenció.
Algú que està fent alguna cosa malament i dius, escolti, no ho faci, no és suficient, tens que anar allà, a la millor. És molt trist arribar amb això, però està al món aquest. Llavors, ja seria igual, se faria igual la despesa aquesta. Yeah. La Constitució l'únic que preveu és que es juntin els estats, el que tingui més, i fer un exèrcit encara i ulls, diríem, per poder fer front a aquestes aquestes emergències.
Un dels altres temes que ha sorgit i que el sentíem en una, no sé, era una de les persones entrevistades, deia: jo defensaré el català. Diguem, què passa amb el català? Perquè nosaltres som... O sigui, si a Espanya, per dir-ho manera, tenen dubtes i tenen conflictes, a Catalunya això se'ns agreuja més, perquè ens apareixen tots aquests conceptes de nació sense estat, de representació del català a Europa. Què contempla aquesta Constitució referent al català? Aviam, com ens afecta?
La Constitució, aquesta europea, la que preveu específicament sobre el català, no ho parli. Parli sobre les comitès de les regions. Dintre del comitè de les regions és on es pot fer una tasca que ja s'està fent, i he sentit un partit que deia que gràcies a aquest partit, i no mencionarem quin per no entrar en polèmiques, que gràcies a ell se parla català. Nosaltres diuen no, que no es parla el català. Evidentment, no es contempla el català, millor dit. Pues, dintre d'aquest Consell és quan se pot fer cosa. I a Europa, quan s'ha anat a parlar de tot aquest tema, han dit, bueno, és un problema que primer s'ha d'arreglar al país i després es pot trasladar a les institucions europees. Si el país, Espanya, ja no es contempla aquesta situació, i recentment, abans d'ahir, vam veure que el Congrés, el president, va dir que admetia, tolerava que es parlés català quan la Constitució està dient que és un idioma igual que el castellà. Dient, bueno, tolero que vostè hable en català, però me la traduce en castellano. Això és molt limitat, això és un dret molt limitat, però està així. Si no ho arreglem primer aquí, si no se soluciona primer aquí, és difícil que a Europa ens entenguin. Uh-huh. I llavors, a través del causa del comitè que previst de la Constitució de les regions, es pot fer alguna cosa, que evidentment només és consultiu, no és decisiu, això sí, però és un defecte, diríem, dintre de l'apartat de defectes.
Sintonitza Ona Codinenca, al 107.2 FM.
Eduard, una de les altres coses que parla aquesta Constitució i que els partidaris del no diuen que drets fonamentals com el treball, la salut o l'habitatge no estan reconeguts a la Constitució.
Això deriva de que la nostra Constitució diu es reconeix el dret al treball, es reconeix el dret a la vivenda, es reconeix el dret a la salut, sí, això ho diu així, i la Constitució Europea no diu el reconec. Però sí que parla del treball, parla de la vivenda, parla de la salut, es parla de tots aquests punts. Evidentment, a través d'aquí se faran una sèrie de normes, se proposen una sèrie de lleis a través del Parlament, a través del Consell de Ministres, que són els que legislen, però el que dèiem abans, això arranca el que dèiem abans, perquè no té per què entrar, entenc, al meu punt de vista, directament a dir que es protegirà la vivenda. Si es regula, o es diu, en caràcter programàtic o genèric, que tothom té dret a una vivenda, això està reconegut a la Constitució, té dret a la salut, tot això sí. Llavors, a la pràctica, doncs, se desenvoluparan amb lleis específiques, perquè contempla aquesta Constitució, el que potser no es diu, hi ha unes lleis marc i unes lleis obligatòries, el que ara són les directives i són els reglaments. Les directives són consells que donen als estats i els reglaments són obligatoris. I a títol anecdòtic te diria que el Reina d'Espanya té ja pendent diversos apercibiments d'entrar al Tribunal de l'AIE per no haver complert les directives que li han dit. Entre ells un tema de la televisió, de la publicitat de la televisió pública.
Uh-huh. Eduard, hi ha molts els partidaris del no... diuen que, bueno, que ells entenen qui té que haver una Constitució, però que els sembla que aquesta no compleix prou les seves expectatives. Anem a suposar que sortís no. Què passaria? Quin és el següent pas? Nosaltres som, Espanya és el primer país que decideix, que fa el referèndum, i si un estat surt que no, què passa? Es bloqueja?
Sí, sí, sí. Això pot succeir. El problema de fer un referèndum és una mica perillós. Un referèndum és una mica perillós. Per què es fa un referèndum? Un referèndum, en principi, és per copsar el que pensa un poble determinat. Hi ha una altra fórmula per fer això, que és el sondeig, que és molt més barat, perquè un referèndum costa molt diner. Mm. Ara, la nostra Constitució sí que preveu, dintre l'article 92 de la Constitució, la possibilitat de fer sometre a referèndum decisions que tinguin caràcter important, decisions polítiques que tinguin caràcter important. és l'únic moment en què s'estableix que tingui caràcter consultiu, no obligatori, perquè quan es discutia la nostra Constitució es va dir que això també tindria que extendre's a les lleis, però van dir, els hi va fer molta por que una llei aprovada a les Corts i no sancionada encara, que se'n sanciona quan surt publicada al boletí, o sigui, aprovada a les Corts sense sometre al referèndum els va fer molta por per no fer quedar en ridícula tots els legisladors. Llavors va haver moltes discussions i al final es va decidir que només faria referèndum consultiu. Són vinculants als temes que, sobretot de les autonomies, aquests sí que són vinculants. I dintre d'Europa n'hi ha dos països que sí que el faran el referèndum vinculant, que són Irlanda i Dinamarca. Els demés...
Per tant, jo entenc que, o sigui, si Espanya sortís que no, el govern tindria capacitat com per dir, pues sí, igualment.
Pot dir que sí, el que passa que per mi això tindria un cost polític tremendo.
No, evidentment, jo suposo que no hi haurà cap govern que sigui capaç de fer això, vull dir que el poble es manifesti en unes urnes d'una manera i després prengui una altra postura. Però pot fer-ho, hi ha la capacitat de fer-ho.
Sí, sí. Bueno, doncs llavors, el que, tornant a la pregunta que tu em feies, es bloquejaria, evidentment, i llavors la solució seria pues, no es tiraria endavant la Constitució aquesta, perquè això està previst que s'aprovi el novembre de l'any 2006, sempre i quan tots els països hagin fet...
Els 25 països han de dir el sí.
Han d'haver ratificat, mm-hmm. No? Han de ratificat, sí, bueno, sí, el sí, han d'haver ratificat aquesta Constitució. Si això no és així, la possibilitat és tornar una altra vegada a començar. Estaríem al Tractat de Nice, aquell que dèiem del 2000, estaríem en una sèrie de tractats separats, no estaríem en un tractat únic i llavors això podria representar, si no el caos, perquè evidentment Europa per mi és imparable, però sí que podria ser una remora i hauria de tornar a començar, uh-huh. Tornar o a canviar les normes de l'aprovació o bé forçar els estats que han dit que no, que el facin un altre, o explicar-los més bé la gent o alguna cosa, perquè diguessin que sí, això ja ho hem vist amb Irlanda i quan la introducció de nous països, ja ha passat això.
Uh-huh. Per anar acabant, Eduard, aquesta entrevista d'avui, abans de començar el programa, que aquests dies que han començat a sortir els primers anuncis dels partits polítics que doncs, ens diuen si sí o si no, ens hem adonat que molts dels arguments que utilitzen els del sí són els mateixos arguments que utilitzen els del no i viceversa, i m'explico. Hem sentit a molts que deien que sí, que Europa era necessari perquè hi hauria una sèrie de millores socials, perquè el català estava reconegut, bueno, una sèrie de coses. I els partidaris del no deien també que s'havia de votar que no, perquè justament doncs, no reconeixien prou les mesures socials, que el català no quedava reconegut. Tu no creus que, i això jo ho entenc, que dintre doncs, d'una Constitució que és per 25 països, el que dèiem abans, que s'ha de fer una cosa una mica general i, per tant, com més general és una cosa, més dona peu a que cadascú s'ho pugui fer seu, no? Vull dir, això ja, fins aquí ja ho entenc. Però no creus que els partits potser estan produint una certa confusió en la gent utilitzant aquests mateixos recursos? Vull dir, no creus que hi ha una poca claretat? Perquè és molt ambigu, molt fàcil dir és millor per tenir més pau a Europa. Vull dir, aquestes paraules tan grans i tant que ens omplim, saps? No creus que potser són els mateixos partits que estan utilitzant un vocabulari molt generalista i estan concretant bastant poc? Tant els del sí com els del no, vull dir que aquí sí que no...
Sí, sí, evidentment. La idea és que quan surt una idea que això de la pau o de tindre salut o de l'escolarització, una sèrie de coses, uns diuen, pues això és bona idea, pues l'aplicaré per mi, però totes les coses la vida li pots donar la volta. Això el mateix que estàs dient que serveix, li pots dir que no. Jo que em dedico als plates, vull dir, això trobes en una prova, per exemple, que tu li dius amb un escolta, aquesta paret està recta davant amb una prova pericial, i diu, home, i tant que sí, i l'altre diu, no, si agafem la vertical de Gorenbich i la plomada, no sé què, diu, no està recta. Llavors, evidentment, una cosa que és una veritat única es pot presentar des de dos punts de vista, i això, desgraciadament, en política és molt freqüent.
Eduard, ara sí, ja per acabar. Fes-me un pronòstic, què creus? Que sortirà que sí o que sortirà que no?
Jo crec que sortirà que sí.
Aquí a Espanya?
Sí, sí, jo crec que sortirà que sí. El que tinc por és l'abstenció.
L'abstenció.
Em fa por l'abstenció, però si per majoria sortirà que sí.
Uh-huh. I creus que la resta d'estats europeus també l'aprovaran?
També, sí.
O sigui, tu creus que en principi el 2005 aquesta Constitució hauria d'estar... el 2006 hauria d'estar aprovada?
Sí, sí, jo crec que sí. És imparable la idea d'Europa, és imparable. Trigarà més o menys. Si no aquesta serà la segona i si no la tercera la vencida.
Molt bé. Eduard, ha estat un plaer xerrar amb tu, ha estat un plaer que ens una mica ens clarifiquessis totes les coses que teníem de dubtes, i esperem doncs que els nostres oients hagin pogut aprofitar aquestes sàvies paraules doncs per tenir més clar si han de votar que sí, si han de votar que no, o si s'han d'abstenir. Gràcies, Eduard.
A vosaltres.
Passen 38 minuts de les 10 de la nit, estàs en el que consti en acte aquí al 107.2 de la FM, estàs escoltant Ona Codinenca. Hem sentit a l'Eduard Llorenç, que ens ha clarificat una mica tots els conceptes d'aquesta nova Constitució Europea. Espero que tothom li hagi quedat doncs més clar de què va aquesta nova Constitució. I ara és moment, perquè canviem de terç i ens anem cap als jubilats.
La llar dels jubilats t'informa.
Primer de tot, que les persones apuntades per anar a veure Maricel ja poden passar a recollir les entrades pel despatx de la llar dels jubilats.
Han exhaurit entrades ja, eh?
Han exhaurit entrades. Fa pocs dies que anunciaven, falta molt temps, però qui vulgui pot...
Ja han exhaurit entrades, ja no els que, vull dir, els que tenen entrada perfecta, però els que no, ja no poden anar-hi. Bueno, o un altre dia, però vull dir, amb la sortida dels jubilats ja no s'hi pot anar.
Bueno, si no poden anar a veure Maricel, poden anar a veure Matar el president.
Matar el president.
Que és l'obra del Paco Moran i el Joan Pera, que es fa el dia 14 d'abril a les 6 de la tarda. El teatre i l'autocar valen 23 euros. I les inscripcions ja fa dies que estan obertes a la secretaria dels jubilats.
Que no s'adormin, perquè després passa el que passa, ara després et ve el Subi que diu que vol anar a veure Maricel i ja no pot anar-hi perquè no hi ha entrades, és el que té.
Aquestes obres s'hi poden anar encara que no sigui jubilat?
Jo crec que parlarem amb la Carmeta i aviam si ens hi deixen algun dia. Què més tenim, Gemma?
Els dilluns a la tarda de 4 a 6 tall i confecció amb la Pilar Sala. I els dimecres de 3 a 6 es pinten figures amb l'Alvira Badell.
Això són alguns d'aquests tallers que es fan, que organitzen els jubilats.
En vols saber més?
Digue'm-los així una mica de passada.
Hi ha el d'ordinador, el de tai chi, el de dibuix, el de tall i confecció, el de pintura i el de música i coral.
Molt bé.
O sigui que no ens avorrim, eh?
No, no, Déu-n'hi-do, no paren, no paren. Dir-te també, Gemma, que fins a final de mes encara cobren quotes.
Encara cobren quotes.
Encara cobren quotes, que encara hi ha algú que avui ha anat i encara hi havia algú que es feia el ronso i encara no havia pagat la quota.
20 dies tenen.
Té fins a finals de febrer.
18 dies, 18 eh? Dies tenen. Bueno,
que no, que tothom passi per caixa. Què més hi ha, Gemma?
Recordem que també si paguen les quotes tenen descompte amb el podòleg.
També. Ahí queda això.
Ahí queda. Especial calçotà del Cuber, el dia 16 de febrer.
Això és ja.
Se surt a les 7:30 i no sabem si encara queden places, però qui estigui interessat, hi ha un menú, bueno, que ja el faríem tu i jo ara aquí.
Una cosa excel·lent.
Bueno, els del control tècnic també riuen, també voleu de calçots.
I només per 34 euros.
Només per 34 euros.
Un xollo, un xollo.
16 de febrer del 2005.
Molt bé. Alguna coseta més, Gemma, dels jubilats?
Doncs, bueno, hi ha la Setmana Santa a la Ribera del Duero, del 24 al 28 de març. També qui vulgui anar-hi que se n'informi. 286 euros no socis. No, 286 euros els socis i els no socis 288.
Molt bé, anirem parlant a mesura que ens hi anem acostant. Doncs pues molt bé, Gemma, ja hem comentat totes les activitats que fan a la llar dels jubilats. Si us sembla, ara sí, tornem a canviar de terç i ens anem a conèixer els cants.
Can Pau del Cine, Can Mules, Can Boteret, Can Carreter, Can Figa, Can Patafa, Can Malé. Cada dijous aprèn-te un cant.
Efectivament, cada dijous ens aprenem un cant. Subi, quin cant ens toca avui?
Avui farem Can Ferreret.
Can Ferreret. Bueno, doncs abans de fer el Can Ferreret, si et sembla, hauríem de fer el sorteig de la pregunta que vam fer la setmana passada, que si no recordo malament, preguntàvem qui era la germana del Pau Xic.
Sí.
I la resposta era?
La Paula.
Era la Paula. Diguem un número de l'1, tenim 9 persones que van trucar i van acertar, perquè aquí tothom truca i tothom acerta, vull dir, això està bé perquè la gent vol dir que està al cas.
Ho haurem de complicar,
vol dir que està al cas,
avui posarem més difícil,
les farem més difícils les preguntes. Un número de l'1 al 9,
va, el 6.
El 6 correspon a la Mercè Tartera. La Mercè Tartera, doncs pues...
Quin era el premi?
Premi.
3 ampolles de cava.
3 ampolles de cava. 3.
De moment, amb la història del Cacons Tinacta, ja tenim l'Àngel Falqués i la Mercè Tartera.
Sí, a l'Àngel Falqués, que un dia d'aquests li hem de fer arribar les ampolles, que ja el tenim localitzat.
I la Mercè Tartera ja li farem arribar, també.
Molt bé, doncs ara sí anem cap a Can Ferreret.
Què ens hi juguem aquesta setmana? 3 ampolles més de cava o...?
3 ampolles més de cava? Vinga, va, 3 ampolles més de cava. Va, 3 ampolles més.
Doncs mira...
La casa és forta.
És fort, ja caurà, ja.
Per fer una mica de sumari de Can Ferreret, primer us diré doncs, que començarem per Ferreret, ramificarem per Can Vaca, ramificarem per Can Borni i tot això ho enllaçarem en Can Pau Xic.
Subi, fes-m'ho fàcil, que jo em perdo. O sigui, jo et veig aquí amb tants papers, amb tants arbres genealògics, tants Ferrerets amunt i avall, que ja m'esgarrifo només de veure't.
Cada setmana és més gros, l'arbre genealògic.
Posa-m'ho fàcil, Subi, vinga.
Hi ha molta informació, vull dir...
Vinga, a poc i bona lletra.
Mira... El fundador de Can Ferreret va ser Miquel Vilanova Teixidor, que era natural de Sant Llogari de Castellet.
Mm-hmm.
Jo no conec aquest poble. Bueno, l'any 1685 es va casar amb Maria Lloberes Petit. Bueno, el seu fill va ser en Benet Vilanova. Els seus nets doncs, van ser en Domingo Vilanova, que era el fill petit, i el gran, que era en Joan Vilanova. El Fadristern se'n va anar a viure, va fundar Can Vaca, diguéssim.
Mm.
I la Gemma li fa gràcia, eh?
És que no sé què és el Fadristern.
El Fadristern, quan hi ha dos germans, el gran és l'hereu i el
petit
el Fadristern.
És sí. Que s'ha d'explicar tot, eh?
No, m'he col·lapsat.
S'ha d'explicar tot, eh? Escolta'm.
A mi se m'ha de dir tot.
Doncs bé, el que va continuar l'hereu, que es va quedar a la casa de Can Ferreret, va ser en Joan Vilanova Vallcorba. La casa de Can Ferreret, no hem dit on era, és allà al carrer Barcelona, el número 3 i número 4, em sembla que és.
4 i 6, em sembla, o...?
4 i 6, sí.
Em sembla que és 4 i 6.
Que actualment encara hi ha unes rajoles que posen Can Ferreret.
Exacte. Sí, sí, sí. Efectivament, allà al 4 i 6 encara podem trobar aquestes rajoles que posen Can Ferreret.
Doncs bé, la branca del Ferreret la va continuar amb Pere Vilanova, va tindre un descendent, bueno, van passar unes generacions, Isidre Vilanova Aguilar, un altre descendent va ser en Salvador, i finalment acaba amb un Andreu Vilanova Alzina, casat amb Francisca Valls Germé. Aquí es perd la branca de Can Ferreret, el 1884. Bé, no es perd. Suposo que va continuar, però aquí se'n perd la història.
Que diuen que acaba ara amb el cognom Rodés.
Sí, van emparentar amb Rodés.
Però que no s'ha pogut massa lligar el...
amb el desenllaç que hi ha ara, perquè...
entre Ferrerets i Rodés no s'ha pogut acabar de lligar el tema, però que en principi tot fa pensar que els Ferrerets han acabat amb Rodés, oi?
Sí, sí, tot va començar en aquella casa, doncs l'any 1685. I bueno, al carrer de Creus també hi ha Can Ferreret, però no sabem com va anar ramificant la cosa. Bueno, ara, si un cas, continuarem amb el... a veure...
No te'n perdis,
sí, sí,
posa't sèrio, perquè...
Continuarem amb un net d'en Miquel Vilanova, que va ser el fundador.
Ara continuarem amb un net del fundador de Can Ferreret. O sigui, el que hem explicat ara, que el fundador era el Miquel Vilanova,
sí, sí.
Que era aquest senyor que era de Sant Llogari de Castellet, aquest poble que tu no sabies on era.
Sí, sí.
I ara un net seu,
sí.
És el que és el on comença Can Vaca.
No, aquest és l'ermità.
Ja m'he liat.
Bueno,
ja.
Aquest és el Borni.
Vinga.
Bueno, un net va acabar sent el Borni de Can Ferreret, perquè bueno, era el petit i va anar a viure a Can Ermità. I del Borni de Can Ferreret se li va dir Can Borni. Vull dir que ja tenim una ramificació. Ara acabarem en Can Vaca, que és el que lligarem amb el Pau Xic.
Vinga.
És una mica més complicat. Bueno, un net d'en Miquel Vilanova, el fundador de Can Ferreret, que el seu germà era el Joan Vilanova, que es va quedar a la casa, ell com que era el fadrí extern, doncs va anar a viure en una altra casa en el mateix carrer i va fundar Can Vaca. El seu fill va ser en Tomàs Vilanova. La seva descendent va ser la Susana Vilanova i un fill de la Susana, vull dir, un fill de la Susana va ser, ara ja anem a Can Pau Xic, va ser en Joan Bosch Vilanova. Va ser en Joan Bosch Vilanova.
És que hauríeu de veure el subir, perquè avui porta una escampada de papers, inclús s'ha posat una cadira al costat, una cadira supletòria, perquè no li cabien els papers sobre la taula, i ara té una cadira aquí al costat plena de papers. Subi, si no, és que tinc que fer una mica una radiografia.
És que potser hi ha 70 persones en aquests arbres genealògics.
Però bueno, continua.
Doncs es va casar amb Rosa Vilanova i Vila, que era la de Can Pau Xic. És fort, això, Mentre que l'hereu, en Anton Bosch, es va casar l'any 1865 amb Caterina Comelles i es van quedar igualment a Can Vaca. Nets d'aquest matrimoni, doncs, és l'Oriol Bosch i Roca, casat amb Ramona Puigdomènech, que són els actuals propietaris de Can Vaca.
Que això ja és... aquests són actuals.
Aquests són actuals, sí.
Vale. Bueno, bé.
O sigui que ara ja sabem que Can Vaca va sortir de Can Ferreret.
Déu-n'hi-do.
I Can Borni també.
I Can Borni també.
Déu-n'hi-do. Avui subi mas, avui amb tant papers, m'he atabalat.
És una branca una mica complicada.
Sí. Ara la setmana que veu així, ens centrarem en una casa concreta, perquè ara, clar, anem per famílies i a vegades ens anem movent de barris, ens anem movent d'allò. La setmana que ve mirarem de fer una casa, des del principi fins al final.
Tothom que ha sigut propietari
ha anat passant per aquella casa. Que potser així estarem una mica més centrats. Com que la setmana que ve també farem concurs, Gemma, tira la pregunta, vinga.
Tiro la pregunta. D'on era en Miquel Vilanova, fundador de Can Ferreret? Opció A, de Sant Vicenç de Castellet. Opció B, de Sant Llogari de Voltregà. O opció C, de Sant Llogari de Castellet.
Avui
molt fàcil.
Avui està difícil. Torno a repetir.
Fàcil no és.
A poc a poc, Gemma, a poc a poc.
D'on era en Miquel Vilanova, fundador de Can Ferreret? A, de Sant Vicenç de Castellet. B, de Sant Llogari de Voltregà. O C, de Sant Llogari de Castellet.
Avui hem pujat el llistó al 93-866-32-39, 93-866-32-39. El podeu utilitzar per dir la resposta correcta. 3 ampolles de cava, brut, fantàstic, una cosa excel·lent que tenim preparades per tots els oients, que durant tota la setmana podeu trucar i deixar el vostre missatge al contestador, o a partir d'ara mateix, que ja està sonant el telèfon, al 93-866-32-39, per contestar aquesta pregunta. Avui, Gemma, el llistó ha pujat, ha pujat el llistó, ho reconec. Per tant, avui tindrà més mèrit la persona que ho acerti. Canviem de terç perquè ens queden 10 minuts per les 11 i ens falten encara les notícies.
Notícies.
Comencem amb les notícies. Gemma, què m'expliques?
Doncs bé, no sé si us n'heu adonat, però avui a l'agenda no hem parlat d'arbres de Nadal. perquè ja s'ha acabat la campanya, ja s'han recollit tots els arbres, i en total s'han recollit 13 arbres de Nadal i diverses branques d'avet. Que dius, 13 potser no són molts, però sí que ho són, perquè l'any passat se'n van recollir 3.
Per tant, l'augment és substancial.
Amb aquests 13 arbres s'ha evitat també que no hi hagin abocaments incontrolats a altres bandes del poble, sinó que tothom que ha volgut deixar el seu arbre l'ha deixat allà al centre cívic, al costat de l'oficina d'informació.
Per tant, es considera bastant èxit, això, eh?
És molt èxit, sí.
La setmana passada us comentàvem que, malauradament, hi havia hagut una agressió aquí a Sant Feliu de Codines, havia estat agredida una noia, i la notícia que nosaltres donàvem, i de fet qui ens la va donar va ser el propi regidor de Governació, el senyor Ramon Serra, és que s'havia detingut el presumpte agressor d'aquest incident. Bé, us direm, perquè clar, això és un poble i aquestes coses la gent en parla i circulen, doncs que efectivament hi ha persones que ens han dit que aquesta persona l'havien deixat anar. Efectivament, no és que hagi passat res especial, ni que aquesta persona sigui culpable, ni sigui innocent. Vam dir que era el presumpte agressor, de fet això ho va dir el mateix Ramon Serra, i l'han deixat anar perquè no es pot retenir a cap persona més de 72 hores si no ordena el jutge. Per tant, doncs el que es fa és es posa en llibertat amb càrrecs a l'espera de que hi hagi el judici i serà el jutge el que determinarà si aquest senyor és culpable o és innocent. En tot cas, és el procediment habitual que doncs, requereix, no? I que si el jutge no creu que aquesta persona doncs, pugui ser un perill o pugui, doncs, per circumstàncies, tenir-lo a la presó, doncs, el que es fa és deixar-lo anar amb càrrecs fins que surti el judici. Per tant, una mica, tot segueix normal. És una ampliació de la notícia que nosaltres donàvem la setmana passada i que, de fet, com us dic, la donava el propi regidor de Governació d'aquí de l'Ajuntament de Sant Feliu.
Com ha avançat ja aquesta mateixa emissora en el programa Tu Jugues, doncs han començat les obres de construcció dels nous vestidors i les grades al Camp Municipal d'Esports. Van començar el dilluns 31 de gener i es faran dos vestidors pels jugadors i un d'àrbitres. A més, amplien la graderia i bé, tot això doncs val 113.000 euros i les grades 26.000 euros.
O sigui, els vestuaris 113.000.
I les grades 26.000.
Déu-n'hi-do, són calés, eh?
També tenim, ja us ho vam avançar una mica la setmana passada, però avui tenim tot el programa, si voleu, que el dia 26 comença el 8è cicle de jazz organitzat per en Clau de Jazz d'aquí Sant Feliu. El primer concert és el dia 26 i és el grup Cosquilleo.
Us direm també que una vintena de municipis demanen una trobada amb la consellera de Benestar i de Família. Què vol dir això? Que l'Ajuntament de Mollet va promoure una reunió amb una vintena de municipis de la comarca del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, entre els quals hi havia l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. En aquesta reunió es van exposar doncs, la manca de serveis i places pels col·lectius de persones amb discapacitats. La comarca sembla que no disposa de prou centres per acollir aquestes persones amb discapacitats i estan els pocs centres que hi ha estan col·lapsats. Per tant, el que es va parlar és que es va acordar entre tots els municipis demanar una reunió urgent amb la consellera de Benestar i Família, la senyora Anna Simó, per tal de buscar solucions conjuntes i doncs, de cara al futur poder establir nous centres o ampliar els existents per a aquestes persones amb discapacitats.
Què, Àlex, vas menjar escudella dimarts? Doncs
pues no vaig menjar escudella, però vaig anar una estona a la plaça, vaig ser-hi, eh? Passa que hi havia una cua.
Molta.
Perquè amb tanta cua es devia repartir molta escudella, oi, Gemma?
9.000 racions.
9.000 racions.
Ni més ni menys que 9.000 racions.
Estrenaven dues olles els del grup Sense Estovalles per fer aquesta escudella de carnestoltes, que va ser tot un èxit per la pila de racions que es van servir. Quants litres d'escudella es van fer?
2.250, deixa-m'ho contrastar.
2.250
litres.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, eh? Va ser tot un èxit, vull dir, hi havia una gentada, tot i que de bon dematí semblava que l'acte doncs perillava degut a la pluja. De fet, la torrada matinal doncs va estar una mica interrompuda per diferents ràfegues de pluja, però al final tot va evolucionar bastant bé, no?
Bé, l'últim torn de gent que va dinar a la plaça va estrenar l'Ajuntament, per entendre'ns. Va acabar de dinar a la nova biblioteca de l'Ajuntament, que sort que encara no està coberta, vam poder córrer i acabar-se el dinar allà sota. Però sí, el temps va respectar bastant el dia i suposo que això va convidar també la gent a sortir de casa.
Uh-huh. Enllaçat amb això que dèiem, Gemma, la setmana passada no ho vàrem pensar dir, que dintre dels actes de promoció de la Constitució doncs hi havia previst que el diputat de Convergència i Unió, Josep Turull...
Jordi,
ja l'he batejat tu. Jordi Turull vingués a l'Escudella i de fet va venir... Diu que va estar dinant amb alguns membres de l'agrupació de Convergència d'aquí de Sant Feliu, que va estar parlant amb els organitzadors, i les males llengües diuen que es va menjar 3 plats d'escudella.
3 plats?
Per tant,
repeteix, perquè el Turull ja va venir l'any passat, com que estàvem en campanya per les estatals, van venir el Turull i uns quants de diversos partits a l'escudella.
Doncs es veu que aquest diputat de Convergència va quedar content i va tornar a venir aquest any a menjar un plat d'escudella. De fet, 3, millor dit. I ja per enfilar la recta final del programa et direm que el diumenge passat hi va haver Carnestoltes organitzat per la penya Blaugrana, vam tenir aquí en Josep Paez que ens ho va explicar, i va ser tot un èxit tant d'assistència com d'organització. La xaranga va començar doncs fent una mica doncs de ruta pels diferents carrers de Sant Feliu, acompanyada d'una carrossa i d'infants disfressats, i tot això va acabar a la plaça on un duet d'animació va fer les delícies dels més menuts. Tot i que el temps va estar també durant força estona fent perillar l'acte, finalment es va poder tot realitzar perfectament i doncs va ser tot un èxit aquest Carnestoltes 2005 aquí a Sant Feliu de Codines. Recordar-te el que et dèiem al principi, que et podem avançar que la setmana que ve tindrem de convidat al regidor a l'oposició de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, el senyor Enric Blancafort, perquè ens comenti doncs, una mica l'actualitat local del nostre municipi. Amb ell, doncs, com et dic, xerrarem de totes les novetats que van sorgint pel poble i una mica perquè ens donguin també la seva visió. Dit això, esperar que el proper dijous ens tornis a sintonitzar al 107.2. Recordar-te que tens un telèfon que és el 93 866 32 39, el 32 39, i et repetirem per última vegada la pregunta per participar en aquest sorteig d'aquestes 3 ampolles de cava. Recorda que pots deixar el missatge al contestador. Per tant, si estàs sentint aquest programa amb reposició de divendres o amb reposició de dissabte, pots trucar al 866 32 39 igualment. Encara que no sigui en directe, pots trucar i deixar el teu missatge al contestador dient la resposta correcta. Gemma, quina és la pregunta?
D'on era en Miquel Vilanova, fundador de Can Ferreret? Ens ho ha explicat el Subi a la secció dels cans. Les opcions. A.
Era un poble que el Subi no sabia on era. Això ja ho diem.
No donis més pistes, que avui que l'hem posat difícil. Opció A, Sant Vicenç de Castellet. Opció B, Sant Llogari de Voltregà. Opció C, veus com m'ha quedat? Sant Llogari de Castellet.
3 opcions, 3 ampolles de cava, és el que ens juguem aquí al 107.2, el que consti en acte. Senyores i senyors, aquest programa no hauria estat possible si no hagués estat per la Dolors, el control tècnic i l'Eli. I aquí dintre, Gemma, ens veiem el proper dijous. Senyor Albert Subirós, ens prepari un altre cant pel proper dijous.
Ja ho veurem.
I tant. I a tots els nostres oients que hagin passat una molt bona estona, desitjar-los que passin una molt bona setmana i no deixin d'escoltar Ona Codinenca perquè oferim la millor programació que es pot donar d'una ràdio municipal de Sant Feliu de Codines. Bona nit a tothom i fins la setmana que ve.
Cada vez que te miro tú estás mirando el televisor y si te cojo la mano cambias de canal y es que te pasas el día sentada viendo a los niños cómo cantan y cómo canción es pa' ti. Voy a decirte lo mala que eres. Voy a decirte lo que tú quieres. Tú lo que quieres es un Enrique Iglesias.